Són les 8. Bon dia.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
Creuen que perilla la seva subsistència, mentre que altres diuen que n'hi ha un excés. La picabaralla per les places de lloguer turístic han empès el Consell de Mallorca, amb el nou conseller insular de Turisme al capdavant, Guillem Ginart, a un canvi de rumb. Es treballa per recuperar ara la compra de llicències de la borsa, fins ara paralitzada després que el darrer procés, de fet, col·lapsés per precisament un excés de sol·licituds. Mostra, diu Artur, de l'interès per aquest negoci a les Balears. Tot d'un escoltarem els implicats. Abans, repassem els titulars. És diumenge 11 de gener. Un habitatge amb un nou sistema de climatització pot arribar a revaloritzar-se fins a un 10% del preu. Vitori Morell, bon dia.
Bon dia. El portal immobiliari Idealista calcula que el 25% de les cases de les Balears no tenen cap tipus de climatització, amb el conseqüent risc per a la salut.
Un ciclista de 72 anys ha mort mentre circulava per la carretera vella de Llucmajor.
Tot apunta a una mort natural. Segons els testimonis, l'home de nacionalitat austríaca s'ha desplomat de cop damunt l'asfalt.
Les famílies monoparentals de les Balears tenen problemes de conciliació i gairebé la meitat de les mares necessiten atenció de professionals de la salut mental.
La manca de conciliació laboral i familiar té un impacte directe i greu en la salut dels progenitors que crien sol. L'Associació de Famílies Monoparentals de les Balears reclama polítiques públiques efectives.
Donald Trump blinda els beneficis de la venda de petroli veneçolà.
Ha signat un ordre d'emergència nacional que impedeix als tribunals incautar els ingressos procedents d'aquesta activitat en l'argument que són necessaris per a l'estabilitat econòmica i política de Veneçuela.
I de l'actualitat esportiva, quins són els titulars de la jornada? Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca ja és a Madrid per jugar a les dues a Vallecas davant del Rayo Vallecano amb l'objectiu de sumar un triomf al Summit de cara als pròxims compromisos de l'equip vermell. I en bàsquet, l'Azul Marino ho ha fet. Amb el triomf d'ahir, tanca una primera volta sense taca en ple de victòries amb un total de 15 i superant tot el registre d'imbatibilitat a la Lliga Challenge.
Avui el sol lluirà una mica més i el vent afluixa d'intensitat amb tot. Atenció, si heu de sortir a la mà. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Avui el vent de mestral comença a ser història, situació més tranquil·la. Va perdent força i, de fet, al llarg del capvespre començarà a variar de direcció, bufarà del sud-oest, bufarà en conjunt fluix i amb una situació marítima encara alterada a punts del nord de Mallorca i Menorca. Mantenim l'avís groc fins a migdia, però a partir de llavors ençà també anirà a la baixa el temporal marítim. Pel que fa a l'estat del cel, ambient assolellat a bona part del territori, amb permís d'alguns intervals de núvols baixos que poden veure a la meitat nord de Mallorca i a Menorca. Al llarg del capvespre també s'obrirà més clarianes a tot arreu. El que esperen quant a la temperatura són màximes de l'ordre dels 14 a 16 graus pràcticament arreu i en vistes a demà ens entrem una setmana de tranquil·litat al manco durant la primera meitat. Sol, en presència d'algun interval de núvols prims poc importants i en pujada de les temperatures diurnes.
Són les 8 i 3 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començant.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El Consell de Mallorca treballa per permetre el més aviat possible la compra de les llicències de lloguer turístic que es troben a la borsa creada expressament per això. Asseguren que és una qüestió tècnica, mentre la patronal del sector, Aptur, adverteix que ja s'han perdut moltes places i que, si no es garanteix aquest repartiment dels lloguers turístics que es van donant de baixa, el sector està condemnat a desaparèixer. Cal recordar que al setembre el Consell va dur a terme un procés per vendre 654 places que es va acabar invalidant a causa d'un col·lapse de sol·licitud, segons la versió oficial. Encara, a dia d'avui, no s'ha aconseguit trobar una solució i tampoc hi ha una data fixada per repetir aquest procés.
Segons les dades del Consell, a Mallorca hi ha poc més de 104.000 places de lloguer turístic quan el sostre fixat el 2018 pel Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics és de 115.000. Les 654 places que es troben a la borsa corresponent a baixes que s'han registrat majoritàriament per no poder adaptar-se a la normativa actual. Després de l'intent fallit del mes de setembre per adjudicar aquestes places, el nou conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, confien que en no molt de temps es trobi una solució tècnica que garanteixi les mateixes oportunitats a tots els ciutadans interessats.
Per això, a la darrera junta del CEBAT se va acordar ajornar el procés d'admissió de sol·licituds fins que puguem disposar d'un sistema tecnològic realment fiable que eviti errors i greuges comparatius.
La gerent d'Aptur, Maria Givet, dona un vot de confiança al nou conseller, si bé adverteix que si no es facilita l'adquisició de les places que es van donant de baixa al sector del lloguer turístic, està condemnat a desaparèixer. Ginart lamenta que des del 2018 només han tingut problemes normatius.
Si no poden garantir aquesta rotació de places, perquè des de sempre, sempre hem dit el mateix, que és que nosaltres mos conformam amb el que tenim, però sí que volem una garantia de rotació. Això vol dir que un que ho vol deixar de fer ho pugui començar a fer un altre que ho vulgui fer sense augmentar places. Si no poden garantir aquesta rotació, estan destinats a desaparèixer.
En qualsevol cas, com dèiem, la patronal es mostra confiada en que amb el nou conseller hi hagi un canvi de rumb i existeixi la voluntat real de posar ordre en el sector i en fer una realitat d'adquisició de places de la borsa que ja hi ha creada.
L'anterior conseller no mos generava molta confiança, però sí que és cert que si han funcionat les dues convocatòries anteriors per les altres dues bosses que existeixen, que és per hotels i per béns d'interès cultural, entenem que la voluntat ha de ser la mateixa i en aquest sentit entenem que sí.
I és que el conseller de Turisme defensa públicament i de forma explícita aquest sector.
El lloguer turístic vacacional legal és una oportunitat, una riquesa i un valor afegit per a la nostra illa. Darrere aquest sector hem de tenir en compte que hi ha moltes famílies que s'hi juguen el pa de cada dia, que han complit les normes i que mereixen estabilitat, seguretat i respecte.
El Consell prepara un calendari de trobades de feina amb el sector amb l'objectiu, assegura, d'arribar a una entesa i prendre decisions compartides. Per la seva part, la patronal Aptur demana també que hi hagi més transparència i es pugui comptabilitzar amb certesa les baixes i les places actives.
I encara en el sector turístic, l'Associació de Bar, Restauració i Oci Nocturn de Formentera calcula que durant la temporada hi ha a l'illa més de 300 establiments d'aquest sector, una xifra que aquests dies de gener baixa dràsticament quan només ofereixen servei poc més d'una quinzena. Ens ho explica Elena Trinidad.
El nucli urbà d'Espujol se sotmès es nota la davallada. A l'estiu hi ha més de 100 establiments entre cafeteries i restaurants. Ara només en queden oberts 3. Molts formenters estan acostumats a aquesta manca d'oferta.
Bueno, del verano aquí la cosa que es muy tranquila y todo el mundo está cerrado. Acostumbrados con el trabajo, con siempre trabajamos.
Bueno, en realidad no me cambia mucho la vida porque salgo poco. Yo a las 6 de la tarde estoy en casa y de ahí ya no me mueve nadie.
Per altres, precisament, la manca d'oci és positiva.
És molt més tranquil i tens més temps de, no sé, de passejar, de llegir, de mirar coses de l'illa més autèntiques.
Sant Francesc, que és el nucli on més oferta hi ha, amb una vuitena de restaurants i bars oberts.
Ahora hay muy pocos restaurantes, pero yo creo que también durante las Navidades han estado las casetas, que aparte del mal tiempo, también con los chiringuitos se puede un poco vivir un poco la situación mejor, ¿no? El fin de semana salir un poco al sol.
Los días de mal tiempo, pues nada, casita con la chimenea y hacer una parrillada en el fuego.
Al mes de març, poc a poc, l'illa tornarà a omplir-se de vida.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Acaba una setmana molt freda i a les cases es fa més necessari que mai tenir una bona climatització. Segons un portal immobiliari, el 25% de les llars de les Balears no en té. Això, asseguren, té conseqüències per al valor de l'habitatge, però també per la nostra salut.
Disposar de calefacció és un element bàsic de qualitat de l'habitatge i condiciona el seu valor al mercat, sobretot en cas de comptar amb mecanismes d'eficiència energètica. Lara Villar, de l'Associació Balear de Serveis Immobiliaris.
Hay estudios del Banco de España que ya afirman que una casa que tiene una eficiencia energética mejor, su precio directamente de media puede aumentar hasta un 9,7%.
L'any de construcció és clau, ja que més del 56% dels edificis d'habitatges de les illes són anteriors a la primera normativa energètica de l'any 1980. L'Associació Empresarial de Promotors Immobiliaris de Balears diferencia les tècniques i materials de construcció d'abans i els actuals, ho explica Alejandra Márquez.
No se contemplava el confort térmico y ahora es impensable, obviamente, que no esté. O sea, no se habla en términos de calefacción, sino de climatización. Entonces, todas las viviendas nuevas, y ya desde hace unos cuantos años, bastantes, tienen esa climatización.
La temperatura ideal per estar còmodes a casa és d'entre 20 i 22 graus. El president del Col·legi de Metges de Balears, Carles Recasens, alerta que un clima fred per davall d'aquest llindar pot tenir conseqüències greus per la salut.
El cos implica o necessita una major despesa. Despesa en forma de, a nivell cardiovascular, per exemple, hi ha més taquicàrdia, hi ha un augment de la tensió arterial, inclús els estudis demostren que en els climes més freds, en situacions de temperatures més extremes, hi ha més risc a nivell cardiovascular, risc d'infarts i risc d'ictus.
També pot generar malalties respiratòries i trastorns d'insomni i ansietat, una realitat que afecta especialment a les famílies més vulnerables i accentua les desigualtats socials, com apunta Andreu Grimal de la Xarxa Europea contra la Pobresa.
Les darreres xifres marquen que pràcticament un 16% de la població no pot mantenir la seva llar a una temperatura adequada. Estan parlant d'unes 190.000 persones aquí a Balears. Ens afegit que totes les mesures que s'estan prenent per millorar l'eficiència energètica d'aquestes llars no estan arribant en aquestes famílies vulnerables. Bé perquè viuen a pisos de lloguer, allà on el propietari no vol escometre aquestes millores, o bé perquè han d'avançar aquest dobbes i, per tant, no poden, encara que els hi paguin després, no poden avançar aquest dobbes per aplicar aquestes millores.
Per la Xarxa Europea contra la Pobresa s'hauria de considerar el subministrament elèctric com un dret fonamental de les famílies.
Hi ha hagut molts dies de pluja durant les darreres setmanes i les temperatures han baixat considerablement i encara ho seguiran fent una mica més els pròxims dies. És per això que la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes denuncia públicament que hi ha molts centres educatius que, per mort d'una falta de manteniment, tenen problemes amb el sistema de calefacció.
El president de la FAPA, Xavier Ferriol, assegura que darrerament han rebut moltes queixes de diferents centres. Lamenta que no és el cas puntual d'una escola o institut, sinó que això és un problema estès. El que demana la federació és una major previsió i més manteniment perquè quan arriba l'hivern els aparells de calefacció funcionin. A més, insisteixen en que és un problema que requereix d'una solució immediata.
No l'han arribat a distints centres des que s'han romput i ho estan intentant arreglar i ho han arreglat el més ràpid possible. També hi ha centres que per un problema puntual no hi ha manera de que s'arregli i s'ha d'esperar un poc, i d'altres això, que se torna a posar en marxa després d'un temps i la falta de manteniment pues, fa que s'esprenguin les calderes.
Els instituts Guillem Sagrera de Palma, el Politècnic, el de Marratxí o també el centre Sa Marina de Llucmajor i es Fosseret de Solla són només alguns exemples de centres que han tingut problemes recents amb la calefacció.
La FAPA demana a la conselleria que n'estigui més pendent i asseguri que els centres solucionin amb celeritat aquests problemes i facin una millor tasca de manteniment.
I pel que fa a les reserves hídriques de les illes, han pujat fins al 49%, són dades del mes de desembre. Tot i que és un punt més respecte a novembre, les reserves es troben encara 3 punts per sota dels registres del mateix període de l'any anterior. Val a dir que durant les darreres setmanes hi ha hagut molts dies de pluja, per això s'espera veure una millora considerable de les reserves a curt termini.
Destaca la recuperació de la unitat de demanda de Manacor a la nit, que passa d'estar en prealerta a una situació de normalitat. Menorca, Palma, Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud i Eivissa es mantenen en prealerta, mentre que el Pla de Mallorca i Artà es troben en alerta per reserves baixes.
Segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia, el mes de desembre ha tingut un registre de pluges superior a la mitjana habitual. La precipitació mitjana ha estat de 89 litres per metre quadrat, quan normalment en aquestes dates és del 71.
En relació a les temperatures, desembre ha estat molt càlid a les Balears. La temperatura mitjana s'ha situat en els 12,4 graus, 1,1 grau per damunt dels valors que es consideren normals.
I una manera, diuen els experts, de millorar aquestes xifres dels recursos hídrics és tirar d'aigua regenerada i permetre als recursos naturals recuperar-se. Aquest és precisament un dels eixos del projecte de la UIB i l'empresa Veolia, que duen a terme a Calvià. Un dels municipis que manco aigua tuda per mort de les fuites que ja han estat reparades i controlades, però dels que més en consumeix.
Una planta hotelera de 4 i 5 estrelles, nombrosos habitatges de lloguer vacacional i diverses urbanitzacions de luxe o semiluxe són els estàndards que fan de Calvià un dels municipis on més aigües consumeix, 425 litres per persona i dia de mitjana. Molts establiments turístics ja han implantat mesures d'estalvis, però és necessària un empenta més, diu Cels García, catedràtic de Geografia Física de la UIB.
L'hotel hauria de tenir, pensar en el tema de la piscina, el tema del jardí, fer-ho més jardí mediterrani, el tema dels restaurants, les cuines, és a dir, tot un seguit d'aspectes de veure que funcionin perfectament. I després ja és l'actitud o el comportament del turista.
El municipi ja hi va posar fil a l'agulla amb la instal·lació de telecomptadors per conèixer el patró de consum de residents i establiments, a més de controlar les fruites. Andreu Barceló, gerent de Calvià 2000.
També aquest partner tan potent que té el contracte de distribució de aigua potable de Calvià, pues, ens dona les garanties a nivell d'inversió i d'invertir en detectar tot el tema de fugues d'aigua i poder estar amb aquestes xifres d'un 12-15% només de fugues.
Ara la UIB, amb l'empresa Veolia, fa una passa més a Calvià, duent a terme un projecte per promoure la gestió sostenible dels recursos hídrics vinculats al turisme. Entre d'altres coses, permet detectar els allotjaments turístics il·legals a partir del consum que se'n fa.
Per exemple, pots tenir una casa que està buida, però que és de lloguer vacacional il·legal. Aquests comptadors de lectura te permeten veure quins horaris o quines hores té un consum o quins dies té consum quan realment, per exemple, no està donada d'alta. És a dir, que de cara al frau, en aquest sentit, és un bon indicador.
La iniciativa inclou també projectes de compensació, és a dir, contrarrestar els efectes del teu consum en la iniciativa per millorar l'entorn. També es fonamenta la regeneració d'aigua. Enguany, més hotels s'han sumat a aquesta mesura.
Al principi se va ampliar per rec de jardins municipals i ja en el 2023 nosaltres ja m'ho vam girar en els hotelers per potenciar aquesta col·laboració pública o privada per subministrar de l'aigua regenerada en els hotels, sobretot per l'ús de jardins.
El projecte es desenvoluparà fins a setembre de l'any vinent amb una inversió de 764.000 euros.
I just aquesta setmana ha acabat el termini que tenien els afectats per la dana a Eivissa per sol·licitar les ajudes al Consell Insular. De moment, fins a 70 sol·licitants han cobrat aquest import. La institució insular no descarta, això sí, obrir un altre termini per reclamar-les. Alberto Ferrer.
Les ajudes són de fins a 2.500 euros per particulars i de 10.000 euros a pimes. Els negocis del barri d'Espretat van ser els més afectats per les inundacions. Els que es van afanyar en demanar la subvenció ja l'han cobrat. És el cas de la Nàutica Ereso, com explica la seva gerent, Katiana Gómez.
Estava hasta aquí d'aigua, vull dir, han perdut molt, bateries, neveres termoelèctriques, tot el que és electrònica, varen perdre molt de material, molt. De seguida s'han posat en marxa i estan contents, és la veritat, perquè clar, te quedes una mica estafat perquè són moltes pèrdues. I el Consell ha pagat 10.000 euros, que està molt bé, per ara.
Però la gran majoria ha portat la documentació a últimíssima hora. El Consell assenyala que es van registrar més d'un centenar de peticions al vespre en el qual s'acabava el termini. En aquest cas, el cobrament arribarà més tard. Gennaro Donnarumma, de la pizzeria Bella Napoli, creu que devia ser dels darrers a demanar-la. Ángeles López, gerent de la cristalleria Isla Azul, diu que van anar a apurar el darrer dia.
Que acabamos de... Sinceramente, tenemos fecha de entrada del Consell a la serenada, casi a final de año. Nosotros fuimos casi de los últimos, porque no nos enteramos.
Y luego tenemos solicitada la ayuda en el Consell, que de momento hemos entregado toda la documentación que nos han pedido, pero supongo que la habrá entregado ayer, porque creo que era el último día.
La quantitat total reservada és de 5 milions d'euros i si no s'exhaureix es podria obrir un altre termini per aquells que no hagin presentat la justificació a temps.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I quan són les 8 i 19 minuts, obrim la plana social. Gairebé el 90% de les famílies monoparentals de les Balears tenen problemes de conciliació i més de la meitat de les mares pateixen estrès crònic. La manca de conciliació laboral i familiar té un impacte directe i greu en la salut mental dels progenitors que crien sols. Així ho constata un estudi de l'Associació de Famílies Monoparentals de les Balears.
L'informe posa en relleu que més de la meitat d'aquestes mares pateixen estrès de manera habitual i gairebé un 30% presenten ansietat. constatat, a més, 4 de cada 10 reconeixen problemes greus de son i la necessitat de recórrer a medicació per poder dormir. De fet, més de la meitat han necessitat atenció de professionals de la salut mental. Catalina Cervera és la presidenta de FAMOIP.
Doncs aquesta manca de conciliació es tradueix en jornades esgotadores on les mares monoparentals s'assumeixen soles a feina, cures i tasques domèstiques. Això genera estrès crònic, ansietat i problemes de son. Afecta la seva energia, la seva paciència i el benestar emocional diari.
I parlant de mares, perquè l'estudi també destaca la feminització d'aquesta realitat, més del 90% de les famílies monoparentals a les Balears estan liderades per dones, una xifra superior a la mitjana estatal. Moltes d'elles es troben en situació de precarietat laboral amb baixos salaris i jornades parcials, fet que dificulta encara més la conciliació. De fet, explica Cervera, un 32% no estan donades d'alta a la Seguretat Social, cosa que limita l'accés a drets bàsics com les prestacions per desocupació o una jubilació digna.
Aquest fet limita les seves oportunitats laborals, les prestacions que poden gaudir i l'accés a jubilacions dignes. A llarg termini, això perpetuarà les desigualtats i la vulnerabilitat d'aquestes dones.
FAMOIP alerta que la sobrecàrrega de feina remunerada, sumat a les tasques domèstiques i de cures i l'alt cost de la vida a les illes, també la manca de xarxes de suport, incrementa el risc de pobresa i exclusió social d'aquestes famílies. Les mancances en la informació i l'accés a recursos públics de conciliació també suposen una trava.
Les principals mancances detectades són l'accés limitat a recursos de conciliació, com poden ser activitats extraescolars o escoletes, la baixa flexibilitat laboral, l'insuficient informació sobre drets derivats de llei de conciliació i suports inadequats davant l'elevat cost de vida i l'estacionalitat turística a les Illes Balears.
Davant aquesta situació, FAMOIP reclama polítiques públiques específiques, més serveis de cures accessibles i mesures efectives de conciliació que tinguin en compte la realitat insular. Des de l'associació insisteixen que es tracta d'un problema estructural que no només afecta el benestar de les famílies monoparentals, sinó que també és una qüestió de salut pública i d'igualtat social.
I per part seva, el Consell de Mallorca amplia les sessions informatives d'acolliment familiar de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Les xerrades, que fins ara es feien el segon dilluns de cada mes a la seu a Palma, es faran també el primer dilluns a Inca i el tercer dilluns a la seu Calimaste a Manacor.
L'objectiu és arribar ara a més persones i fomentar aquesta mesura de protecció a tots els punts de l'illa. El president de l'IMAS i conseller de Benestar Social és Guillermo Sánchez.
Y por ello quiero anunciar que las sesiones informativas para ser familia de acogida se amplían de una sesión en Palma a otra sesión, tanto en el municipio de Inca como en el municipio de Manacor. Y, por tanto, seguimos apostando por un sistema de protección de menores donde las familias de acogida sean su elemento esencial.
I ho hem dit en titulars, hi ha diversos apunts de successos. De fet, el conductor de 42 anys d'un cotxe ha resultat ferit greu en xocar aquest dissabte vespre contra un tractor i volcar a la carretera de Campos cap a la colònia de Sant Jordi. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital de Manacor, segons ha informat el SAMU 061.
D'altra banda, al migdia d'aquest dissabte, un ciclista austríac de 72 anys ha mort després de desplomar-se i quedar en parada cardiorrespiratòria quan circulava per la carretera vella de Llucmajor, Esporles. Els bombers de Mallorca han hagut d'evacuar un altre ciclista, en aquest cas de bicicleta de muntanya, que havia caigut. Donada la dificultat d'accés a la zona, el trasllat a Son Espases per avaluar-ne l'estat ha estat en helicòpter.
Obrim la plana política. El partit Sumar Illes Balears ha fet aquest dissabte la seva primera reunió de 2026 amb crítiques del govern autonòmic del Partit Popular, que considera no fa política social i du a terme una política d'habitatge equivocada i inútil. Reclama l'adopció, per això, del topall estatal al preu de l'habitatge. Ho ha dit Aurora Ribot, coordinadora de Sumar a Balears.
No farà res per resoldre aquest problema o per veure en la desregulació que està fent a nivell urbanístic, però també, per exemple, que no té cap iniciativa i cap interès per treure en el mercat 100.000 habitatges que hi ha buits a les nostres illes.
Per cert, que en aquest mateix acte, la coordinadora estatal d'aquesta formació, Lara Hernández, ha proposat que els gairebé 21.000 milions que el govern preveu que rebran les comunitats de manera extraordinària amb el nou sistema de finançament pactat es condicionin a suposar una injecció directa en recursos i serveis públics. I més no coses, perquè el Partit Socialista i Popular celebren aquest cap de setmana jornades interparlamentàries. A la del Partit Popular, a la Corunya, el diputat a les Corts i portaveu adjunt del grup parlamentari, José Vicente Maribosó, ha defensat el pla industrial del Partit Popular amb crítiques incloses a les propostes en aquesta matèria del govern central actual, especialment en qüestió de producció d'energia.
Lo importante, incrementar el peso de nuestra industria. El objetivo, ser más productivos a través de la competitividad para tener un crecimiento mejor, más sostenible, que suba los salarios, que llegue mayor progreso y bienestar a los españoles. Y las palancas, energía, innovación, simplificación, talento y descarbonización sin fundamentalismos.
I encara en clau política autonòmica, Més per Menorca ha demanat públicament la compareixença al Parlament del conseller d'Agricultura perquè doni explicacions sobre el retard en el pagament de les ajudes al sector lleter menorquí.
Els ajuts acumulen mig any de retard i l'executiu ja ha dit que han hagut d'endarrerir-ho per prioritzar altres línies d'ajuts per mort dels brots de llengua blava, pesta porcina i grip aviar.
I precisament els pagesors d'Europa estan mobilitzats contra l'acord comercial amb Mercosur, que han convocat avui una marxa en tractors al centre de Tarragona, que recorrerà la Rambla Nova al migdia.
El sector primari considera que serà el gran perdedor del pacte, ja que permetrà l'entrada al mercat europeu de productes agraris i ramaders, com la carn de vedella i de viram, el sucre, els cereals o l'arròs, tot això procedent de l'Argentina, el Brasil, l'Uruguai i el Paraguai, en costos de producció més baixos i menys exigents ambientals.
Muy desencajado. Esto no tiene nada que ver con nosotros y es muy perjudicial para el sector primario.
Encima de productos de peor calidad, sin tener que pasar los controles de calidad estándares de la Unión Europea, para los productores de aquí. Aquí tenemos unos controles y unos estándares muy altos.
La mobilització d'avui arriba després de la tercera nit consecutiva en què prop d'un centenar de pagesos han passat la nit a la carretera en el marc del blocatge del porc. L'organització espera que al llarg del dia s'hi sumin més participants.
Unes protestes pageses que es repeteixen en altres punts d'Europa, com ara a la Gran Plaça de Brussel·les, a Bèlgica, on els pagesos han llançat tones de patates al terra.
També hi ha hagut manifestacions a Irlanda, on representants dels sectors primaris han sortit als carrers per denunciar que l'acord amb Mercosur acabarà completament en la pagesia del país. Alguns participants també han exigit que Irlanda surti de la Unió Europea, com va fer el Regne Unit amb el Brexit.
I milers de persones s'han manifestat també aquest dissabte a Bilbao, convocades per les xarxes ciutadanes SARE, per exigir la fi de les mesures d'excepció penitenciàries que, segons denuncien, encara s'apliquen als presos d'ETA.
La mobilització ha recorregut el centre de la ciutat fins a l'Ajuntament. Els organitzadors han reclamat l'aplicació de la legislació ordinària al respecte als drets humans i han assegurat que el procés encara és inacabat, tot i els avanços del darrers anys.
I de la plana internacional vos explicam la darrera hora. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat una ordre executiva d'emergència per impedir que tribunals o creditors puguin embargar els ingressos del petroli veneçolà dipositats en comptes del tresor nord-americà. La mesura posa sota protecció especial els actius veneçolans, amb l'objectiu declarat de preservar-los per fer un ús futur a Venezuela.
Segons la Casa Blanca, el decret busca evitar que aquests fons quedin bloquejats per litigis judicials i defensa que es tracta d'actius sobirans amb finalitats governamentals i diplomàtiques. L'ordre preveu la creació d'un fons de dipòsit del govern veneçolà amb seu als Estats Units i sota control de Washington, on s'agruparan els ingressos del CRU i altres fons públics veneçolans. El text prohibeix expressament qualsevol embargament.
La decisió arriba just una setmana després de la detenció a Caracas del president Nicolás Maduro i de la seva esposa, traslladats a Nova York per comparèixer davant un tribunal federal. Diverses multinacionals energètiques mantenen reclamacions milionàries contra Venezuela, tot i que l'ordre no cita cap empresa concreta.
En paral·lel, Trump s'ha reunit amb grans petroliers internacionals, entre elles Repsol, per impulsar inversions en el sector energètic veneçolà. L'empresa espanyola ha expressat la voluntat de triplicar la seva producció fins als 135.000 barrils diaris en dos o tres anys. Tot i això, Washington ha deixat clar que controlarà l'accés a l'explotació del petroli en un país que té les reserves més grans del món, però amb una producció limitada per la manca d'infraestructures i les sancions internacionals.
I, per altra banda, els 5 partits del Parlament de Groenlàndia han defensat en una declaració conjunta que el futur del territori només l'han de decidir els groenlandesos, en resposta a les afirmacions del president dels Estats Units, Donald Trump, sobre la possibilitat de controlar l'illa.
Els líders polítics reclamen que qualsevol decisió es prengui sense ingerències externes, d'acord amb el dret internacional i l'Estatut d'Autonomia, i demanen a Trump que posi fi al que qualifiquen de menyspreu cap a Groenlàndia. Tot i això, el Parlament reitera la voluntat de mantenir el diàleg i la cooperació amb els Estats Units, però deixa clar que Groenlàndia pertany al Groenlandès.
I un darrer punt de la crònica internacional: almenys 51 persones han mort, entre elles 9 menors d'edat, durant les protestes antigovernamentals que fa 2 setmanes sacsegen diferents punts de l'Iran, segons dades de l'ONG Iran Human Rights. Han tocat les 8:30, repassam ara els titulars de les jornades 11 de gener. El Consell de Mallorca treballa per permetre el més aviat possible la compra de les llicències de lloguer turístic que es troben a la borsa creada expressament per això. Asseguren que és una qüestió tècnica, mentre la patronal del sector Aptur adverteix que ja s'han perdut moltes places i que si no es garanteix el repartiment dels lloguers turístics que es van donant de baixa, el sector està condemnat a desaparèixer.
Cal recordar que al setembre el Consell va dur a terme un procés per vendre 654 places que es va acabar invalidant a causa d'un col·lapse de sol·licituds, segons la versió oficial. Encara a dia d'avui no s'ha aconseguit trobar una solució i no hi ha una data fixada per a repetir el procés.
Un habitatge amb un bon sistema de climatització pot arribar a revaloritzar-se fins a un 10% del preu. El portal immobiliari Idealista calcula que el 25% de les cases de les Balears no tenen cap tipus de climatització, amb el conseqüent risc que això pot suposar per la salut. I en successos, un ciclista de 72 anys s'ha mort mentre circulava per la carretera vella de Llucmajor.
Tot apunta a una mort natural. Segons els testimonis, l'home de nacionalitat austríaca s'ha desplomat de cop damunt l'asfalt.
Les famílies monoparentals de les Balears tenen problemes de conciliació i gairebé la meitat de les mares necessiten atenció de professionals de la salut mental.
La manca de conciliació laboral i familiar té un impacte directe i greu en la salut dels progenitors que crien sols, la majoria dones. L'Associació de Famílies Monoparental de les Balears reclama polítiques públiques efectives.
El president nord-americà Donald Trump blinda els beneficis de la venda de petroli veneçolà.
Ha signat un ordre d'emergència nacional que impedeix als tribunals incautar els ingressos procedents d'aquesta activitat amb l'argument que són necessàries per a l'estabilitat econòmica i política de Veneçuela.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I fem ara un cop d'ull a les portades dels diaris publicats avui. Última hora obre amb un tema que afecta de ple el model d'oci de Palma. El diari explica que la manca d'aparcament i l'encariment dels lloguers estan posant contra les cordes l'oci nocturn del barri del Marítim, amb locals que es replantegen la seva continuïtat.
La imatge del dia, però, és festiva. L'arrencada de Sant Sebastià amb el drac de Nacoca, envoltat de famílies i infants, en una escena simbòlica d'aquest inici de les celebracions de Sant Sebastià. La part inferior de la portada són Cervera, també i és present amb el primer ball de Sant Antoni.
Diario de Mallorca posa el focus en la pèrdua de població a alguns municipis de l'illa. El diari destaca que Banyalbufar, Escorta, Mancor, Estellencs i Sant Llorenç són els únics pobles que perden veïns en un context general de creixement demogràfic a Mallorca.
La fotografia principal mostra el dia de la pesta a la plaça de Corta. En clau turística, el diari apunta que els hotels aposten cada vegada més pels berenars d'autor.
Periódico d'Eivissa i Formentera, el tema principal és la decisió de l'Ajuntament d'Eivissa d'apostar per la via judicial judicial per actuar contra els assentaments irregulars, tot reclamant condicions dignes per a les persones que arriben a treballar a l'illa.
La imatge del dia torna a ser festiva en Sant Antoni omplint els carrers de Portmany al ritme de la Superflower.
I Diari de Menorca obre amb una dada molt contundent. En només 10 anys, el nombre de famílies nombroses s'ha reduït un 60% a l'illa. El diari apunta que no hi ha una causa única, però sí factors claus, com el retard a la maternitat, les dificultats econòmiques i, sobretot, l'accés a l'habitatge.
La imatge principal està vinculada al consum responsable i a la lluita contra el malbaratament alimentari amb una iniciativa que permet vendre productes abans de llançar-los.
I les portades dels rotatius estatals estan marcades avui, sobretot per la política internacional i l'ofensiva exterior dels Estats Units sota el lideratge de Donald Trump. El País obre amb una anàlisi del nou rumb de la política exterior nord-americana.
La imatge central de la portada és un retrat del president nord-americà.
La Vanguardia situa Groenlàndia al centre de l'actualitat internacional. El diari explica l'interès explícit de Trump per controlar l'illa, fins i tot advertint que ho farà per les bones o per les males, fet que encès totes les alarmes diplomàtiques.
La fotografia del dia mostra un paisatge gelat immens amb una petita embarcació avançant entre aigües fredes groenlandeses.
El Mundo centra la portada en Venezuela i Nicaragua. D'una banda, explica com el govern de Diosdado Cabello posa traves a la sortida de presos polítics, mentre els Estats Units incrementa la pressió i situa el règim sota vigilància directa.
La imatge principal és de dues dones abraçant-se amb llàgrimes als ulls, representant les famílies afectades per la repressió política.
Acabam amb ABC, dedica tota la seva portada a Venezuela. El rotatiu explica que un dels candidats vinculats a l'etapa de Zapatero està sent investigat als Estats Units per presumptes delictes greus com tortures i narcotràfic.
La fotografia mostra el dirigent en primer pla. El diari subratlla que Washington considera inassumible aquesta figura com a opció de futur per al país sud-americà.
8:35, una pausa per la publicitat. A continuació, els esports.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de
quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Vetres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Saudacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva. Aibeta Ràdio, el Ram Mallorca, juga a Vallecas. A les dues en punt. O farà davant un Rayo Vallecano que només ha sumat un triomf a la desena jornada davant del Deportiu Alavés, 6 empats i una derrota a la setena jornada davant del Sevilla. Tot això són xifres, informació, estadístiques, com aquí el local. És a dir, que el Mallorca competirà davant un equip amb molt de problemes per fer gol a casa, només ha fet 5, però que, curiosament, és de les millors defenses com a local. La primera, en només 5 gols encaixats. Tot això ho sap, y muy bien, Jaume Arrasate. El sentim.
Es verdad que los primeros dos clasificados no han sido capaces de ganar allí, y eso indica su, un poco su dificultad, pero es muy raro que el Rayo en casa haya hecho 5 goles y haya recibido 5, ¿no? Ha recibido 5 porque creo que defiende muy bien y solo ha recibido un gol de jugada, digamos, en juego dinámico. Pero el hecho de hacer solo 5 goles sí que es raro, porque creo que ha tenido volumen como para los empates, los muchos empates que ha cosechado en casa, ha estado mucho más cerca de ganar que de perder. Y creo que esa eficacia le ha hecho tener menos puntos de los que tiene ahora.
David López o Manas Kumbula. Ahí no va a donar cap pista al Tani de Berriatúa. Y es que jugant al joc d'Antonio Raillo no es ni molt manco fácil.
Tanto David como Maras están preparados, están esperando esta oportunidad y bueno, pues es verdad que cuando pierdes al capitán pierdes algo más que un jugador, pero creo que tenemos garantías para suplir esa posición.
Las palabras de Iago Barrasate, Íñigo Pérez, técnico del conjunto de Vallecas, té molt clar l'importància que té el sumar avui els tres punts en joc.
Tres puntos muy, muy importantes para bueno, continuar sumando, continuar en esta batalla por el objetivo que tantos equipos tenemos, pero no va a ser más importante que el siguiente, sino que la suma de todos ellos, bueno, harán que lo consigamos al final de temporada.
Per cert, passi el que passi la jornada d'avui, el Mallorca tancarà la 19a jornada fora de les places de descens, tenint en compte els marcadors que es van donar ahir en partits de primera divisió de la 19a jornada. Oviedo 1, Betis 1, Villarreal 3, Deportivo Alavés 1, Girona 1, Osasuna 0 i València 1, Elx 1. Avui recordem que a més del Rayo Vallecano Real Mallorca tenim el Levante Espanyol a les 4 i quart i a les 6 i mitja Sevilla Celta de Vigo. I a les 8 es jugarà a Lleida la final de la Supercopa entre el Real Madrid i el Futbol Club Barcelona. I amb l'incògnita per saber si finalment Kylian Mbappé estirà a punt pel seu tècnic Xavi Alonso, que, recordem, també té les dubtes de l'estat físic d'Anthony Rüdiger, Raúl Asensio o Rodrigo Goes.
Pues evidentemente tenemos la oportunidad de jugar la final, es un partido especial, queríamos estar aquí cuando teníamos en el calendario la Supercopa por delante.
Sense cap dubte, el Barça és el principal favorit de cara a renovar el títol de la Supercopa. Segons Eric García, afronten la final d'avui amb moltes ganes.
Bé, moltes ganes. Crec que començar doncs, aquest nou any amb un títol doncs, seria molt bo. L'any passat ja ho vam veure i bé, l'equip està molt motivat i amb moltes ganes, doncs, com t'he dit, no, de començar l'any amb un títol.
Parlant de la primera federació i més en concret de la 19a i darrere jornada la primera volta al grup segon, amb l'U de Vice que avui a les 12 tractarà de sortir de la zona d'accés on es troba després de la derrota 0-1 davant del Dense. Els de Miguel Álvarez ja sense Santi Müller, Josep Senyer, Àlex Gallar, Federico i Javi Benman, rescindit tots per baix rendiment, no ho tindran gens fàcil. Juguen a Cartagonova davant d'un 11 local, el Cartagena, que és 6è, amb 27 punts pels 20 d'un Eivissa, que és 16. Sentim el tècnic blau i cel, Miguel Álvarez, i el seu contrincant, Javi Rey.
És un dels equips que crec que en casa, bueno, el seu futbol associatiu és potente, és un molt bon equip, amb bona plantilla, entonces hay que preparar el partido bien, y lo hemos preparado como siempre. Ni más ni menos, como la semana anterior también, y las anteriores, claro.
Vamos a ver un rival muy complicado, un rival herido que lo hace más difícil y estamos preparados para enfrentarnos a un gran equipo que, a pesar de que la clasificación dice que está en la zona media-baja, es un equipo que está hecho para estar en la zona alta.
I ara parlant de la 18a jornada, grup tercer de la segona federació amb horari unificat pel que fa als equips balears, és a dir, juguen tots a les 12 del migdia. Per una banda tenim l'Atlètic Balears Barbastro, el tècnic Luis Blanco, que ja no compta amb en Carlos Julio, que rescindia el seu contracte, però sí amb el lateral Marc Lachev, provinent del Bergantinos, i el davanter Adri Català, que ja té fitxa de primer equip. Sentim el Luis Blanco.
El Barbastro es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, con perfiles adecuados para ello, compiten siempre en cada partido, fuera de casa. Es un equipo aguerrido, difícil de ganar. No ha perdido muy pocos partidos. Creo que llevaba 3 o 4 partidos sin perder fuera de casa. O sea, difícil. Es un partido exigente aquí en nuestro campo.
També a les 12, Poblense Girona B. El líder ha perdut per la segona volta per diferents motius a Pep Vidal, que per tema laboral estrellada a Eivissa i de fet ahir es va confirmar el seu fitxatge per la Societat Esportiva Eivissa, i també d'Andrés García, en aquest cas per lesió. Però recupera el davanter Marco Alarcón, que fins ara jugava al Club Esportiu Manacor. 3 partits en 7 dies jugarà amb el d'avui l'equip d'un Òscar Troya, el que sentim.
Enfrentándonos a un gran rival, un equipo joven, un equipo con jugadores en dinámica de primer equipo y que bueno, que un equipo yo creo que en fase ofensiva de lo mejorcito que hay en el grupo. Entonces, como siempre, lo que siempre os digo, que vamos a necesitar estar por encima de nuestra mejor versión para poder ganar los 3 puntos, que es el objetivo de esta semana.
Recordant la resta de partits, Sant Andreu Porreres, Andràs Terrassa i Societat Esportiva Eivissa Olot. I en quant a la tercera federació, 17a jornada, 100 marcadors definitius, el Cudi 0, Mercadal 1, Inter Eivissa 2, Constanci 0, Rolet Molina 2, Portmany 1, Collerense 2, Penya Esportiva 2, Santanyí 2, Felanitz 1, Son Claderes 0, Vinicelan 3 i Platja de Calvià 0, Cardassà 1. Per avui tenim a les 12 el Formentera Jostense i també a la Ciutat Esportiva Som Milioni, tot un partidàs amb el lideratge en joc. Mallorca B, Club Esportiu Manacor. Pel que fa al futbol sala, feines fetes. L'Illes Balears Palma Futsal se'n va a l'aturada per l'Europa de Seleccions amb dos triomfs importants. Primer a casa, davant Manzanares, i ahir al pavelló Vista Alegre, davant Córdoba, per 1-3, aixecant un 1-0 en contra marcat per Molino al minut 6 de partit. Alisson Fabinho i el porter Denis Cavalcanti van ser els encarregats de deixar a l'electrònic un resultat que fa que el Palma se'n vagi a l'aturada amb 30 punts al seu casillas. Sentim les valoracions d'Antonio Vadillo en acabar el partit.
Creo que hemos tardado en meternos en el partido. Córdoba, los primeros 8 o 10 minutos, ha sido superior a nosotros, se han puesto por delante. Creo que hemos sido merecedores, ¿no?, de la victoria, porque la segunda parte hemos sido mejores. Es verdad que la primera parte, los primeros 10 o 12 minutos, ellos han sido mejores. Y de ahí que estamos muy contentos, ¿no?, por el resultado. Después, en el 5-4, lo hemos defendido muy bien.
Y para que fa la segunda división, hoy 14ª jornada y derrota por la mínima en el darrer, ¿eh?, del Gasifet Atlètic a l'Olivo Arena davant de l'Avanza Jaén, que és el filial del Jaén Paraíso Interior. Sentim el tècnic del Gasifet, José Fernández.
Es un partido muy igualado. Se ha notado quizás la inactividad y el parón de Navidad en ambos conjuntos. Un partido muy táctico, como una partida de ajedrez, que sabíamos pues que el que la metiese, pues casi posiblemente se llevase los tres puntos, y así ha sido.
I parlant ara de bàsquet, i amb una notícia espectacular, i també esperar, tot s'ha de dir, i és que a la Lliga Challenge, 15ª jornada, la que es va disputar ahir per part de l'Azul Marino, que fa història a la competició. I és que després de superar el Castelló per 78-54, suma la 15ª victòria consecutiva de la temporada i tanca la primera volta a la competició sense conèixer el que és la derrota, amb un espectacular 15-15. Sense cap dubte, unes xifres espectaculars per un conjunt que pràcticament no té rival a la competició. Sentim per aquesta hora el tècnic Albert Antúnia i a l'interior Gemma Capel, que va ser la màxima cistelladora del partit en 16 punts.
Yo creo que aparte del què, el com. Como el equipo compite, como el equipo gana y la identidad que tenemos de luchar, de ser agresiva, de siempre querer más. Bueno, dependemos de nosotras, 15 partidos que hay que considerar cada uno una final para seguir luchando por el objetivo.
Que és un esforç molt gran seguir guanyant tots els partits i continuar invictes. Llavors, cada dia ens esforcem i així seguirem fins arribar al nostre objectiu, que és pujar a Lliga 1.
Pel que fa la primera federació, alegria i grossa, la que tenen els components del Palmer Bàsquet, que ahir van enganyar fora de Son Mos, en aquest cas el grup Alega Cantàbria, per 73-76. Un important i meritori triomf de l'equip de Juan i Díez, i que deixa a l'equip mallorquí amb opció de tancar la jornada fora de les places de descens. Sentim el seu tècnic, Juan i Díez.
Sin duda, es una victoria que veníamos, ¿no?, que veníamos buscando ya desde el FIWI, que se nos escapó ahí al final, luego Guipúzcoa, que tuvimos una desconexión y se escapa el partido, y bueno, y hoy pudimos ser sólidos los 40 minutos, y bueno, y creo que las claves fueron, ¿no?, el hecho de que cada uno asuma, entienda bien su rol.
Per avui es juguen a les 6 el FIWI Palma Estudiantes. Pablo Cano parla del que han de fer avui per guanyar el conjunt madrileny.
Bueno, primero marcar el tono defensivo. Tenemos súper claro que es un equipo que tiene muchas armas ofensivas. Es un plantel muy, muy equilibrado. Pero nuestra chance está hacer nuestro juego defensivo, con tener mucha responsabilidad en el juego de uno contra uno, para que ellos no toquen tanto la pintura, no se sientan tan cómodos en sus catch and drives. Y bueno, y ofensivamente ser muy inteligentes.
I a la mateixa hora també es juga el Tizona a Burgos, este Menorca. Sentim el tècnic de l'Èstia, Javi Zamora, parlant del que han de fer per guanyar aquest partit.
Ponerte a ese nivel, ¿no?, de concentración, de intensidad y de actitud necesario, porque si no te sacan del campo. Y creo que pues una de las claves será precisamente el poder igualar esa intensidad, esa capacidad para ir al rebote también.
I tancam el bloc del bàsquet recordant que segona federació Clat Sant Antoni va superar la visita al Mataró per 85-75 en un partit que va ser més complicat del que la classificació en deia a priori. El RAC Club Nàutic de Palma ha celebrat la seva gala anual de l'esport en què ha retut homenatge a 60 esportistes que l'any passat varen sumar fins a 147 medalles en diferents competicions, la major part d'or. Per exemple, els campions d'Europa de vela lleugera, Tim Lubang, Quico Palau, Gabriela Morell i Lluc Bestar, i el doble medallista mundial en piragüisme, Alex Granery. També hi ha hagut mencions especials, com ara l'armador Luis Albert, subcampió d'Europa, i els navegants de la classe creuer Manu Weiler, Juan Fullana i Nacho Postigo, a més d'Hugo Ramón, per haver completat la seva quarta travessa en solitari de l'Atlàntic. Escolta'm aquest darrer.
Ser premiat per el teu propi club sempre és un orgull, no? Perquè normalment un se'l reconeix més a fora que a casa. Però avui no és un dia per xerrar d'individualitats, sinó tot el contrari, d'esperit d'equip i d'una família del Real Madrid de Palma que tant en vela com en piragüisme hem aconseguit molt d'èxits europeus i mundials. Ha estat un any històric.
I tancant, primer en vòlei. Dotzena jornada a la Superliga masculina, jugat ahir, Connecta Balema 4, Grupo Accesoria 0. A la Lliga Iberdrola, avui 13a jornada, a les 12, juga el Club Voli Saire a Barca Menorca. Toca passar pàgina després de la derrota a la final de la Supercopa i, per tant, Bellonès disposa per aquest partit d'avui de tots els efectius, entre elles a la central Carla Jiménez, a la que sentim.
Sí, sí, se nos ha pasado la enfada al final que hubo una competición, pero ahora vamos con más ganas que nunca. La verdad que la semana ha sido muy completa, estamos con ánimos muy, muy buenos, venimos de descansar, de estar con la familia, así que muy bien. Un Saire competitivo, agresivo, con muy buena energía, defensivo, porque es un equipo que defiende mucho también, con concentración y nuestro juego, y agresivas, ya está. Depende de nosotras, las claves.
I a la Copa Príncipe, el Mallorca Voley Palma va dir adeu a la competició després de caure, i aquest matí, de forma ben clara, davant del Barça Voleibol, per 3-7-6-0. Amb aquest apunt, ho deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
I 52 minuts, encara amb la recta final de l'informatiu matí, explicant-vos que el Departament de Cultura del Consell de Mallorca gestionarà enguany 39 milions i mig d'euros. Entre les principals fites, l'extracció de l'aigua del vaixell romà del segle IV després de Crist, trobat a ses Fontanelles.
Després de 1.700 anys sota l'aigua, veurà la llum el vaixell romà enfonsat a la costa de Mallorca fa 2 anys i mig, que el Consell en fa feina en aquesta troballa arqueològica única. La institució dedicarà 450.000 euros del seu pressupost per extraure-la a la superfície. Antònia Roca és, a més, de vicepresidenta de la consellera insular de Cultura.
Ara ja estem a la fase final d'adquirir el material que necessitem per començar aquesta extracció i ja serà que en els pròxims mesos comencin aquestes tasques de recuperació dels derelictes a les Fontanelles, que sense cap dubte és una de les iniciatives més importants d'aquest 2026.
Un any que podria ser molt profitós per als municipis dins l'àmbit cultural, ja que augmenten un 50% el seu pressupost per activitats.
I també s'aposta, és incrementat 50% per equipaments culturals, perquè també puguin tenir els seus espais dedicats a cultura, biblioteques, arxius, teatres, adients i preparats per desenvolupar tota aquesta aposta cultural dels municipis. El que estem aconseguint també des del departament és fer de la cultura que fil invisible visible que ens connecta tots com a mallorquins.
D'altra banda, el pressupost d'enguany del Consell ha eliminat les partides destinades a l'obra cultural balear i a Joves de Mallorca per la Llengua. Això sí, aquest 2026 s'inaugurarà un projecte museístic en homenatge a l'escriptor Joan Alcover.
Ara, amb motiu de 100 anys de la seva mort, el pròxim mes de febrer inaugurarem aquest nou projecte museístic, que serà una oportunitat per redescobrir aquest espai de Can Alcover i per rememorar la història d'aquest gran autor.
La Fàbrica Nova de Sóller és un dels projectes culturals que començaran a donar fruit aquest any. Altres són el Belem de la Sang o el Museu Marítim de Ses Voltes.
I la falta de relleu ha propiciat la sortida de les tres darreres monges que quedaven al santuari de Santa Llúcia, Mancor de la Vall. Després de 52 anys, el santuari queda ara buit.
La congregació va traslladar al bisbat de Mallorca fa un any que abandonaven el santuari, però se'ls va demanar que aguantessin una mica més. Elles, les missioneres del Sagrat Cor, Joana Baquer, Maribel Peralta i Magdalena Subirat, expliquen que la situació ja no era sostenible. Se'n van, però, molt agraïdes. Les escoltam juntament amb la superiora general Míriam de Jesús.
Una mica tristona, perquè estimam el poble i tot.
I nosotras agradecidíssimes a la diòcesi de Mallorca por todos estos años, estos 52 años.
Nos vamos porque la congregación ha tornat un poc petita.
Són poques ara ja. I clar, les cases que tenim aquí a Mallorca són majors, malaltes.
Aquest dissabte s'ha celebrat la missa d'acomiadament presidida pel bisbe Sebastià Talta. Avui aquesta sensació de pèrdua també és la que transmet part del poble.
L'acolliment que me varen fer i, bueno, i que ha continuat sempre.
Tot el poble li sap greu. Tot el poble, no se'n vin de banades.
Estan molt unides a elles, des de petita sempre han col·laborat molt amb elles, han pujat molt de sentència com si fos que nostra.
La pena és i esperen que qualsevol hi puguin tornar.
El patró de Palma es dedica aquest cap de setmana als més menuts. Sant Sebastià Petit proposa avui una programació pensada per a tots els públics i agafa el relleu als actes més tradicionals, com la lectura del pregonat i la despertada del drac de Nacoca que es van fer ahir, a més de la celebració del Dia de la Pesta.
Avui, però, com dèiem, el protagonisme és per als més petits. Al parc de la Riera, entre les 10 i mitja del matí i les 2 del migdia, s'han preparat tallers, espectacles musicals, teatre, circ amb equilibris i acrobàcies aèries, minidiscoteca, tren infantil i activitats educatives en la participació d'entitats com EMAIA, la policia local i l'EMT. Les representacions escèniques compten amb intèrpret de llengua de signes reforçant el caràcter inclusiu d'aquestes festes.
En un to més solemne, però això sí, sense perdre l'esperit festiu, ahir dissabte es va celebrar una commemoració històrica, el Dia de la Pesta, i ja és el segon any que es fa.
La festa ha arribat a ciutat! Sort i ventura!
I aquest és el moment de la proclama de l'arribada de l'epidèmia mortal a la ciutat. La història es va fer que Sant Sebastià esdevingués patró de la ciutat aviat farà 400 anys. Va ser quan la relíquia del braç del sant, portada a l'illa accidentalment per l'ordre de Sant Joan, que fugia de Rodes, envaïda pels turcs, va fer minvar l'epidèmia de pesta que assolava la ciutat. L'obreria de Sant Sebastià ha recreat aquesta història que es visqué durant el segle XVI.
Me sembla molt bé que puguem gaudir d'aquestes tradicions que antigament se feien i és una manera de mostrar cultura en els joves.
Això són festes noves, però estan basades en un passat, en un passat que convé que coneguem com a palmesans i com a ciutadans de ciutat.
Molt sorpresa, perquè no sabia que això existia. És el primer pic i, la veritat, ha molt d'ambient i superbé.
Molt guapa. I que se rememori això ara. Està molt bé, sí, sí.
Fantàstic, perfecte.
Tot el que sigui tornar a treure les nostres arrels sempre és bo.
Les festes de Sant Antoni continuen avui arreu de Mallorca amb una agenda intensa, molt repartida pel territori, marcada per la tradició, la música i, com sentim, la participació ciutadana. En fan 5 cèntims.
A Son Cervera, l'esclafit de la festa va ser nit amb el primer ball del dimoni a la plaça de Sant Joan i amb el poble cantant a la tonada, com sentim de fons, en un esclafit d'alegria. Avui es repeteix el Fironat amb una trentena de paradetes d'artesania, producte local i gastronomia al centre del poble des de les 10 del matí al migdia. Tindrà lloc l'assaig de completes en l'Escola de Música i la Banda del Poble. Els pròxims dies, i fins que arribi la revetlla del patró divendres que ve, tot de tallers, contacontes i activitats esportives.
I Manacor viurà avui un dels moments musicals més destacats de les festes de Sant Antoni amb el retorn del concert ja tradicional de la Banda de Música de Manacor.
L'Auditori Municipal acollirà les músiques de Sant Antoni V, un concert que repassa les melodies més emblemàtiques que sonen durant la festa gran. Enguany, la banda compta amb la col·laboració d'Arts Antigua, que aportarà un toc més simfònic a les cançons tradicionals de Sant Antoni. El programa inclou peces molt arrelades a la celebració, com el recull balear de Salvador Brotons, parada de Vall de Mosa, tonades de Ximbomba, el goig de Sant Antoni, de Manacor al cel i el 16 de gener.
I a Muro, hem de dir que avui les festes de Sant Antoni també tenen un espai destacat per la cultura popular. A migdia hi haurà la trobada de gegants i cercavila amb sortida des de la plaça del Convent.
Tot seguit, a la 1:15, l'esplanada davant de l'Ajuntament acollirà la presentació de les colles de geganters i el ball de gegants, que posaran el punt final a una jornada festiva oberta a tots els públics.